Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua.
Aquest és en Zhang Zhao, el primer presentador virtual amb intel·ligència artificial creat a la Xina. Presentat aquest mes, és una rèplica gairebé perfecta d'un ésser humà.
Ai, domo! Vaig a la YouTube! Kakia, dudarás!
I aquesta que xiscla és Kizuna Ai, una de les youtubers virtuals més famoses del Japó, amb més de 2 milions de subscriptors, creada el 2016, comenta notícies, dona consells de bellesa, prova jocs i crida molt, ja ho sentiu. Ja fa temps que s'utilitza la tecnologia per crear personatges en 3 dimensions a través d'hologrames o de realitat virtual. Poden ser de dibuixos animats o imitar éssers humans, reals o inventats. L'any 2014, per exemple, segur que teniu en ment, els premis Billboard hi va actuar Michael Jackson en forma d'holograma. O potser heu sentit a parlar de Hatsune Miku, la primera artista virtual del món que fa concerts multitudinaris. Hatsune Miku fins i tot ha estat talonera de Lady Gaga en la seva creació i va col·laborar l'empresa catalana Voctro Labs. Òscar Mayor, hola, què tal?
Hola, bon dia.
Òscar Mayor és enginyer informàtic i cofundador de Voctro Labs. Tenen la pàgina voctrolabs.com i a Twitter i a Facebook són @voctrolabs.
No sé si com Lady Gaga, però la Hatsune Miku és una estrella mundial virtual, no?
I tant que ho és, sí, sí.
Què hi vau fer vosaltres? De quina manera vau col·laborar en la creació d'aquesta de Hatsune Miku? Doncs
nosaltres, com a empresa Voctrolab, som un spin-off del grup de tecnologia musical de la Pompeu Fabra, i quan estàvem a la Pompeu Fabra encara fent recerca, teníem un projecte de col·laboració amb l'empresa Yamaha, que és la que comercialitza el software que fa cantar la Hatsune Miku, que es diu Vocaloid. Llavors, clar, nosaltres ens vam encarregar de tota la part que genera la veu de Hatsune Miku, no de lo que és la imatge o l'holograma que dieu de Hatsune Miku.
Clar, però si Hatsune Miku omple els estadis és perquè canta bé, per tant, és molt important la veu.
Està clar, si no hagués existit Vocaloid, segurament Hatsune Miku no existiria, o existiria d'una altra manera.
Bé, clar, continua rodant, no?, perquè sembla que fins i tot aquest mes de març va passar per el nostre país, vull dir que des d'aleshores fins ara ha anat fent concerts,
no? Sí, és un no parar, i aquí ens arriba poc, però al Japó encara és un fenomen de massa, sí, sí.
Bé, explica'ns una mica què és Voctro Labs.
Bueno, doncs Voctro Labs ens vam fundar el 2011 i, com he dit abans, som un spin-off de la Pompeu Fabra. Això vol dir que a partir de recerca creada la Pompeu Fabra, per comercialitzar-la, vam crear l'empresa Voctro Labs. O sigui, és tecnologia que es va crear durant la nostra estada a la universitat i ara la comercialitzem com a Voctro Labs. A Voctro Labs, sobretot, ens enfoquem en tecnologies de veu. Ja sigui anàlisi de veu, o sigui, per exemple, saber si una persona canta bé o canta malament, perquè podem descriure la veu. També transformar la veu, crear veus a partir de la teva veu, crear que puguis parlar o cantar com una altra persona. I també sintetitzar la veu, o sigui, crear veu sintètica artificial a partir de text o veu cantada, també.
Esteu fent servir la intel·ligència artificial, ara que es parla tant d'això?
Sí, sí que la fem servir. No, per exemple, Vocaloid no fa servir intel·ligència artificial perquè és tecnologia més antiga, però ara sí que fem servir. O sigui, el que fem de síntesi de veu ho fem amb tecnologies de el que diuen intel·ligència artificial, que nosaltres no li diem intel·ligència artificial, nosaltres diem machine learning, que és el concepte més acadèmic. De
clar, machine learning és que va aprenent a mesura que va tenint dades, no?
Sí, sí. Sí, machine learning el que és que l'ordinador pren decisions a partir d'un entrenament que li fem a partir de dades reals. O sigui, tu li dius, li dones una sèrie de dades i li dius això és l'input i vols generar un output. Llavors es crea una xarxa a dins de l'ordinador que genera el que és l'output.
Ja aconseguiu fer veus naturals que no siguin robotitzades?
Sí, sí, de fet ens estem centrant molt en el que és síntesi de parla expressiva, que llavors el que vol emular són les emocions de la veu humana, o sigui que no soni la veu com un robot, sinó que sigui més natural. I el que és en veu cantada també, el que intentem és que sigui molt expressiva, que no puguis distingir entre una persona, un cantant real i la màquina.
Sou conscients, no?, que ara s'obre el meló de la dificultat de poder determinar que una cosa és robòtica i l'altra no, i de vegades sí que és veritat que nosaltres a la ràdio quan fem servir veus d'aquestes intentem que s'assembli robotitzada expressament per diferenciar-ho, no?
Sí.
Com ho feu això, aquest problema? Com ho resoleu?
Bueno...
Perquè, clar, arribarà un moment que no sabrem, no? Si una persona...
No hi ha manera. El que passa és que creiem que no... O sigui, el futur no és crear, emular la veu humana que no la distingeixis. Bueno, no és que no sigui el futur, sí que és el futur, però vull dir que el que té èxit, com Hatsune Miku, el que té èxit no és que sigui una veu real humana, és que és una veu que es nota que és sintètica, no? O sigui, això va ser l'èxit de...
Clar, però si la tecnologia ja permet fer una veu humana exacta.
Sí. De fet, ara, les veus humanes, amb les cançons, o sigui, escoltes cançons de modernes, tendeixen a posar efectes perquè no sonen
com una veu real.
A l'autotune, no?
No, sí.
Doncs això, ara podem aconseguir veus amb síntesis que sonen més naturals que les veus que escoltes als 40 principals, o on sigui, no?
Deixa'm dir que ha fet 20 anys d'aquest aparell, l'autotune, que serveix per afinar veus, però que, en canvi, forçat, fa aquestes veus tan, del trap que estan tan de moda. A Independents d'ICAT, el Josep Martín va fer un especial que el podeu recuperar a la xarxa. Si aneu a la pàgina web d'ICAT, va parlar això dels 20 anys de l'autotune. Bé, clar, jo estava pensant, per exemple, vas a, no sé, al metro mateix de Barcelona, que una de les veus és la veu del Carles Debó, per exemple, aquí a Catalunya Ràdio fa les promocions. Clar, suposo que ell el posaven en un estudi i començar a gravar tot de coses i les van enganxant, i que de vegades surt una mica forçat, no? Tal. Ara això, vosaltres, amb la vostra tecnologia, ho faríeu que quedés tot natural, suposo.
Sí, de fet, això que acabes de dir, que es anava enganxant, és real. Abans, la tecnologia era fer com un puzzle amb gravacions reals. Ara el que es fa és que tu li dones gravacions a una màquina, bueno, i li dius quin és el text d'aquestes gravacions. La màquina esbrina com passar d'aquest text a aquestes gravacions. I el que s'aconsegueix és una cosa més natural, que no es noten tant que està enganxat, no?
Clar.
Sobretot l'entonació de la veu i tot això s'aconsegueix amb els models nous, coses més naturals.
Això que ni dius models nous són algoritmes, suposo.
Sí, són algoritmes que fan servir el que li diuen ara el deep learning, que és el machine learning d'abans, però portat amb el hardware nou, amb les noves màquines que hi ha, pots aconseguir coses que abans podies trigar en fer un entrenament d'un algoritme un any, ara ho pots fer en dos dies. Uh-huh. Llavors això és el que fa que hi hagi aquesta moda de la intel·ligència artificial.
En el cas de la Hatsune Miku, les cançons les creen els usuaris els mateixos, no?
Sí,
com
sí.
Funciona això?
Això és l'èxit. L'èxit de Hatsune Miku és perquè és la comunitat la que crea els continguts i bueno, ho distribueixen a través de la xarxa i llavors és com que Hatsune Miku és de tots. Sí que hi ha una empresa darrere, no? Però...
Sí, sentim a parlar de so, imatge 3D, d'hologrames, de realitat virtual, però hi ha com una certa confusió, hi ha molta confusió. La Hatsune és holograma o no és holograma?
No és holograma.
Oh! I no, Michael Jackson, a la Billboard...
Tampoc.
No era holograma. Perquè ens agrada la paraula, no?
Clar, queda bé. Perquè
doncs
si dius la paraula real, és una retroprojecció sobre una pantalla transparent. Això no...
És una simple projecció una que simple... darrere es veu el que hi ha al darrere,
sí,
no?
Sí, és en 2D. La projecció és en 2D. El model és 3D, però la projecció es fa sobre un vidre.
Clar, queda pla.
Queda pla. Si tu mires des d'un costat, no veus la cara des del costat. És una imatge plana.
Mira, anem a parlar amb el Francesc Garriga. Hola, què tal? Com estàs?
Hola, Mariola, bon dia.
Cesc Garriga és responsable de l'àrea de negoci d'aprenentatge de Preven Control, que té la web prevencontrol.com. A Twitter són @CescGP i @PrevenControl.
Bé, Francesc, tu que fas formació i realment hi ha com un poti-poti, no?, en tot això que m'ha explicat, entre
sí, mira,
el que
ara...
és un holograma, realitat virtual, 3D, no?
Sí, a més, machine learning, deep learning, vull dir, cada vegada costa una mica més diferenciar de què estem parlant i que jo crec que tot es barreja una mica, en el fons, vull dir, és qüestió de percepció i de lo que percep l'usuari, no? Jo, de fet, em pensava que la Hatsune Miku era un holograma.
Veus?
I ara acabo de sentir que deien que no.
Clar, quina diferència hi hauria del presentador xinès de Hatsune Miku, dels youtubers virtuals o de l'holograma de Michael Jackson en concerts, clar.
Clar, jo el que, la definició que tinc d'holograma és que tu és el que deia el teu company de la...
Sí.
De que tu pots donar-li la volta, diguem, i tu hauries de poder veure per davant i per darrere el que s'està projectant. Uh-huh. Jo entenc que això seria un holograma, no? Una projecció en tres dimensions, per dir-ho d'alguna manera. Pots veure tot el que és la forma de l'objecte, el personatge o el que es projecti.
Uh-huh. Quin paper hi té en aquestes tecnologies la intel·ligència artificial, tu, Cesc?
Home, jo crec que això és, bueno, més que anar al futur, és el present ja, vull dir, jo veig, no sé on posar el límit, perquè fa una mica de por, tot plegat. Perquè tu et mires el presentador aquest virtual de les telenotícies xineses i realment sembla un presentador real. Uh-huh. Vull dir, fa una mica de bo perquè no li veus la diferència. També penso que amb telenotícies, com que la gent està tan sèria i marca un tema a l'hora d'explicar, es parla d'una manera, gesticula d'una manera, és molt més fàcil també poder posar un presentador en realitat virtual i amb intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial és que aprens, no? És a dir, aprèn el moment i pot interaccionar el moment amb les persones o amb l'objecte, amb el que sigui, amb a través de mitjà de comunicació que estigui utilitzant. Perquè va aprenent i té moltes casuístiques i en el mateix moment pot interactuar. Que això és el que fa, doncs, bàsicament, bueno, més por. És el que en té més sobtats, no? El que ens...
Clar, per tant, o sigui, aquest presentador xinès de notícies, sí, que ha impactat tant i que ha sortit de tot arreu, a totes les notícies, sí, d'altra banda, podria fer una entrevista?
Jo crec que sí, tal com està muntat.
Tu, Òscar, què creus? Que sí?
Jo crec que sí. El que passa que potser la conversa és una mica, no sé, surrealista.
Sí.
No? Perquè depèn del que li preguntis, pot ser que surti per peteneres.
Bé, el Cesc Garriga, tu ets especialista, fas molta formació en el que dèiem, aquests noms, el Machine Learning, no?
Sí.
Quines serien les aplicacions d'aquest sistema?
Bueno, és a dir, a dintre de formació o amb qualsevol cosa?
No, amb qualsevol cosa, amb qualsevol camp. Tu crec que ho fas en el camp de la prevenció, no?
Sí, en el camp de la prevenció focalitzat en formació, eh?
Sí.
Però clar, pot ser doncs, formació, arts escèniques... És que jo crec que no té fi, eh? És a dir, qualsevol camp dels humans, diguem, dels nostres camps d'actuació es pot aplicar el que és intel·ligència artificial. Qualsevol cosa, jo diria, qualsevol cosa que pugui fer una persona humana, és a dir, es pot arribar a fer per a través d'intel·ligència artificial. No sé si vam ser... Tiro molt llarg, ja vaig molt al futur, però jo diria que és això.
I vosaltres heu utilitzat, no?, també presentadors o virtuals? O...
Sí, no, el que passa que no sense intel·ligència artificial. Ah. És a dir, sí que es grava un tutor virtual que t'acompanya en tot un curs i et va guiant on has de fer clic, el que prendràs ara, el que et pots deixar per més endavant, que abans es feia servir doncs, amb un tutor, un formador presencial, una persona humana. Doncs ara amb un tutor virtual es pot fer tot això, no cal la presència humana.
I tu, que ho estàs vivint cada dia, quin futur hi veus en això? En aquests presentadors, aquests VTubers i, no sé,
sí,
i aquests cantants
jo,
virtuals?
Jo els VTubers aquests que vaig també estar buscant, jo en un moment encara no he vist cap VTuber que sí que no sigui anime. És a dir, tot el que vas buscant i trobes per internet en el fons són dibuixos. Per tant, no sé si tenen intel·ligència artificial aplicada i ells mateixos creen el YouTube, és a dir, el vídeo segons un tema. Jo crec que això segueix estant programat avui en dia.
Això acabarà passant.
Programat el que ha de dir, exacte. Però bueno, falta molt poc, per poder fer el canvi. Si
sí.
Així, no.
Molt
la gent
bé.
Encara se sorprèn molt amb la realitat virtual. Vull dir, els encanta. Quan es posen les ulleres i tal, és al·lucinant. Potser més que amb l'augmentada, No ho sé.
Sí, més la virtual que l'augmentada.
Sí.
Molt bé, doncs, Cesc Garriga, gràcies per aportar-nos també la teva experiència en aquestes formacions que fas. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Va, fem un parell de minuts de publicitat i coneixem el catàleg d'artistes visuals de Vocaloid. Coneixeu la Maika i el duet Bruno Clara, perquè, clar, també n'hi ha de catalans, no cal anar a la Hatsune Miku. Ara mateix us les presentem i, atenció, això sí, els sentirem cantar. Catalunya.
Al Pop-Up som fans de l'internet de les persones.
Que no que passa, passa com ha de passar. Disfruta de la vida, tu no deixes de somiar.
Subscriu-te al podcast del Pop-Up, catradio.cat/pop-up. Com ha de passar.
Pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Els Archies van ser la primera banda virtual a triomfar a les llistes d'èxits mundials. Van aparèixer a la sèrie d'animació que portava el seu nom, produïda per la cadena CBS, i que es va emetre entre el 1968 i el 1978. La sèrie estava basada en un còmic molt popular creat per Bob Montana l'any 1941. Sugar Sugar, del 69, dels Archies, la posem a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio. Oh, honey. Oh, sugar, sugar. Avui ens avancem al futur parlant de VTubers, hologrames i presentadors virtuals. Parlàvem dels youtubers virtuals que comencen a aparèixer a través de YouTube al Japó. Però també, Òscar, crec que hi ha influencers virtuals com la Miquela. Sí. Què és això? També la Miquela és una influencer virtual.
Sí, això són... Jo crec que són empreses que el que volen és que en comptes d'haver de dependre d'una influencer real que quan es fa famosa vol cobrar molt, el que fan és que creen un personatge on la cara... Realment és una model o un model que li canvien la cara. I llavors la cara la fan per ordinador i li posen una imatge que sembla real, però realment no és real. I llavors les fan servir per fer anuncis de pues, un bolso o uns pantalons o el que sigui d'una marca i no li han de pagar.
Home, Lil Miquela, atenció, té 1,5 milió de seguidors a Instagram i fa publicitat de marques. Això és brutal. Escolta, parlem de les catalanes. No sé si hi ha una Miquela catalana virtual, però en canvi sí que tenim una Maika. A la pàgina de Vocaloid, Virtual Singers de Voctrolabs, hi teniu tres cantants virtuals. Bruno, Clara i Maika. Qui és la Maika? Presenten-la.
Pues Maika és una cantant virtual, com he dit, que no només pot cantar en castellà, sinó que també pot cantar en català, anglès, portuguès i bueno, alguns idiomes més. Perquè quan la vam crear fonemes per crear totes aquestes llengües. De fet, la Maika té un alter ego, que és la Ona, que va actuar a les festes de la Mercè de l'any... Ara no recordo si va ser el 2013 o por ahí.
Va. Escolta'm, ara la Maika, canta'ns Fantasia.
Fantasia, aquesta és la clau. Amb harmonia, aquest és el secret. Cinc fantasies, no calen els exèrcits, ni roses amb espines, ni els mals pensaments. I veig que cada dia sigui un art de Sant Martí.
Bé, 13.000 seguidors a Facebook, també arroba Vocaloid. Maika té 2.850 seguidors a Twitter. La Maika és una evolució d'una altra cantant virtual, l'Ona, com dèiem. I el Bruno i la Clara, qui són?
Pues són, bueno, són dos cantants...
Un duet,
que són
no? Primers.
Sí, un duet. Són molt similars a Maika, però només canten en castellà.
Va, juntos tú y yo.
Cuando te acercas a mí sabes que soy muy especial.
De fet, la Maika te la pots descarregar, no? Baixar, pagar 69 euros i ja tens la Maika a la teva vida, no?
Qualsevol la pot fer servir. De fet, si mires a YouTube vídeos, poses Vocaloid Maika, et surten un mogollon de vídeos fets per usuaris.
I quin és el sentit de la Maika, de tenir-la, de pagar aquests... Per què ets de pagar 69 euros?
Bueno, tu imagina't que fas cançons amb el teu ordinador, perquè no necessites aprendre un instrument per fer cançons amb un software musical, però no tens qui les canti, perquè tu tens mala veu o no trobes algú que les vulgui cantar, doncs amb aquest software tu et baixes la Maika i pots fer la part vocal. Fas una melodia, poses la lletra que vols que canti i te la canta.
Hi ha grups de fans que fan concerts amb vocaloids occidentals, als Estats Units, a Madrid, en festivals de manga. La Maika hi ha participat. Va, sentim-la en concert.
En tus manos me levanto, me siento muy feliz de tu boca.
Ja em sonava això de Fantasia. Jo dic, aquesta cançó jo me la sé. Dic, per què me la sé? Clar, és que hi vaig anar al musical del Jerónimo Stilton, no?
Ah, és del Manu Guix.
Ah, val.
Sí, és una versió. De fet, moltes de les cançons que fan els usuaris que compren a Maika són versions. També hi ha cançons originals, com la que estem escoltant, però moltes són versions. Mm-hmm. Les versions japoneses que les tradueixen i les fan cantar.
Clar, jo pensava, anava cantant per dins i dic, jo em sé aquesta cançó, Fantasia. Molt bé. Mira, doncs ara que ve el petit príncep. Bé, sembla que ens diuen alguna cosa a través de les xarxes, ens fan alguna consulta, perquè ara hi ha molta gent, molts oients pop-up, que se'ls ha engegat la imaginació amb totes aquestes coses que estem dient, no? I hi ha moltes aplicacions que pot tenir la veu i la imatge.
Doncs sí, el Joel Molina ens pregunta, es podria utilitzar aquesta tecnologia pel doblatge de pel·lícules? És a dir, es podria crear una veu igual que la veu de l'actor original, però amb el nostre idioma?
Doncs, de fet, m'agrada que em facin aquesta pregunta perquè és una de les coses en les que estem treballant actualment. I la veritat és que és un gran repte perquè, bueno, és complicat poder aconseguir una qualitat com l'original. Però potser amb el cine no té una aplicació directa, però amb continguts més com d'e-learning o tutorials a YouTube o coses així, és una tecnologia que es pot aplicar. De fet, nosaltres el que fem és generem una veu sintètica dient, bueno, fent la traducció de lo que diu la veu original i intentem que el timbre s'assembli lo més a l'original lo més possible. I l'entonació.
Clar, és que això no caldrà esperar gaire. Tu tindràs un tall de veu i tindràs una aplicació que te traduirà i et posarà la veu. Sí, no? Sí. Això falta molt temps perquè passi això. Sí o no?
Bueno, no tant. Nosaltres ja estem començant a fer proves. No tinc un exemple per posar-vos aquí, però ja estem començant a fer proves. Amb cursos online, també, coses així.
És una tecnologia molt cara?
Bueno, nosaltres el model de negoci que estem fent ara pensem en cobrar per minut. Però, bueno, ja et dic, encara no la tenim en producció, o sigui que encara no podem parlar massa d'això.
Avui tenim els oients engegats, què diuen més?
No, sí, a part que el David Llarg es pregunta quan els enviaran a Eurovisió i així s'acabaria el patiment. I el Vicenç Mateu diu, i si els influencers virtuals no són la competència als humans, sinó més aviat un recurs de la por perquè aquests baixin les seves expectatives? Una mena d'espantall per acceptar les lleis del capitalisme?
Bueno, podria ser, perquè de fet els cantants sempre diuen que són molt egocèntrics, no? Igual és una forma de que en un grup no hi hagin cantants. De fet, al Japó hi ha grups que no tenen cantant, són músics i el cantant és virtual, és el que diem l'holograma, no?
Clar, no, estem patint una mica per l'arribada dels robots i ara que començarem a tenir assistents virtuals a casa i potser també hem de patir a nivell professional els que ens dediquem a entrevistar, els que cantem, els que... Mira, la Maribi diu que sí. I els tècnics de so també.
Jo crec que no, perquè quan ho tinguem tot aquí ja ningú es queixarà. És com quan va arribar el CD, la gent deia que el vinil... Sí, són coses que han d'arribar, o sigui, tard o d'hora arribaran.
Serà normal, canviarà, no? Canviarà
el negoci, i ja està.
Home, escolta, ens agrada molt que hi siguis. Crec que havies estat aquí a Catalunya Ràdio fa molt de temps, quan... no? De fet, amb això de la Hatsune Miku veu ser notícia mundial, no? Vull dir, sí, aquest moment, quan es va crear aquesta estrella, sí, sí. I ara s'havia desinflat, però ara torna la intel·ligència artificial, ha tornat a fer reneixer tot això, no?
Sí, sí. De fet, nosaltres, la tecnologia nova que estem fent ja no és Vocaloid, estem fent tecnologia pròpia, i és, bueno, considerem que té més qualitat i és...
Treballeu per tot el món? Treballeu només per aquí d'àmbit de Catalunya?
De fet, treballem més a fora que
sí.
Aquí. Sí.
Home, doncs va, mira aquí aquest reconeixement, eh? Atenció, Òscar Mayor, el cofundador de Voctro Labs, eh? Per tant, qui vulgui aplicacions de veu, ho tenim aquí a casa. Gràcies, sí, sí. Una abraçada.